everything about you.
Abans d'ahir divendres, el Parlament de Catalunya va acollir una jornada on es va debatre sobre una qüestió fonamental en els temps que estem vivint, com combatre la desinformació en línia i les fake news. Ja sabeu aquestes notícies, que són falses, però es difonen amb la voluntat d'enganyar, crear opinió o manipular l'audiència. I avui saludem a dues de les persones que hi van intervenir, molt contenta que sigui el Revolució 4.0, Saúl Gordillo, director d'aquesta casa, Catalunya Ràdio. Bona nit.
Hola, bona nit.
I també Neus Tomàs, subdirectora de Diario.es. Bona nit, benvinguda.
Bona nit, gràcies.
Molt contenta també perquè sóc fan de la Neus i de la feina que fa. A tots dos us he de preguntar, qui són, fem un resum del que va passar divendres al Parlament, molt interessant, qui són els principals generadors de fake news que ens preocupen a nosaltres com a ciutadans?
Les fake news al final combinació dels que generen informació, que acostumen a ser, doncs, en aquest cas, sobretot els partits polítics, però no només, però també els qui les propaguen, que en aquest cas som els mitjans de comunicació, i li hauríem de sumar també a nous models de comunicació o de propagació, que no d'informació, com podrien ser xarxes o el WhatsApp tradicional, no?
Uh-huh. Aquí són aquests generadors, perquè li pregunto al director d'aquesta casa, clar, els mitjans públics i privats també generen fake news? Esperem que nosaltres no en generem, evidentment, eh?
A vegades som coartada, els mitjans tradicionals, però no ho hauríem de ser, eh? Vull dir, és evident que els mitjans, i especialment els públics, no hauríem d'entrar en aquest joc, i crec que no hi entrem. El que passa és que és cert que molts cops també som víctimes i patim els enganys. I en aquest sentit, una de les coses que vam dir al Parlament és que des de TV3 i Catalunya Ràdio estem fent un esforç per formar els nostres professionals per evitar que caiguin en les trampes i que no siguin víctimes d'aquests enganys, perquè molts cops estem intentant que els professionals entrin a l'entorn de les xarxes socials també per utilitzar-les com a font d'informació, però això té riscos, i el que s'està fent des de la corporació és formar els periodistes perquè sàpiguen detectar quan hi ha una notícia falsa, un vídeo que no s'adiu amb aquell fet que suposadament va relacionat, o una fotografia manipulada, etc. I això també necessita un cert temps i un cert esforç i un aprenentatge.
Perquè, Neus, quins serien els àmbits que generen més fake news? Deies la política, sobretot, quin tipus de notícies, creus, per explicar-li a l'oient?
Home, és evident que la política, i ho hem vist no només aquí, ho hem vist a Itàlia amb Salvini, ho hem vist amb Bolsonaro a Brasil, ho estem veient ara en aquesta precampanya que se'ns farà molt llarga. Per tant, la política és evident, però no només. Hi ha també molta fake news en àmbits com la informació referent a la immigració, amb informació referent al feminisme, que vulguis que no, també és política tot, en certa manera. Jo m'agradaria precisar una cosa, perquè a vegades parlem de fake news com si fos una cosa nova, i les fake news no és
sempre
res nou. Jo ho recordava al Parlament, la fake news, o quan abans parlàvem de la desinformació, a mi m'agrada citar Iñaki Gabilondo quan diu que és la mentida de tota la vida, no? És la veritat a mitges, és la calúmnia, és el que sempre ha sigut faltar la veritat, però ara és cert, propulsada per nous instruments, que és veritat que poden ser les xarxes socials, que ben utilitzades són un gran instrument, mal utilitzades doncs propaguen molt aquest tipus d'informació. Però quan parlem de desinformació no és només la mentida com a tal, que és evident, sinó que en el dia a dia, no, això que explicava el Saúl dels periodistes, no, que es troben amb molta informació, amb un volum molt, molt, molt bèstia d'informació, doncs també com la tractes, és a dir, si tu dones dades parcials d'una estadística, si tu el que fas és citar fonts o utilitzar fonts poc fiables, si tu converteixes un cas aïllat, que hauria de ser una excepció, en un titular, en una norma, o si fas passar propaganda per notícia, per mi això també és desinformar. Per tant, això també és una fake news.
Uh-huh. En el cas dels mitjans públics, Saúl Gordillo, es diu que el 2020, o sigui l'any que ve, ja hi som aquí, més de la meitat de la informació que es difongui per internet serà fake news. És certa aquesta dada, també et preocupa, me pregunto, em preocupa, i aquesta lluita, no?, sobretot dels mitjans per protegir el consumidor, el nostre consumidor, i que li arribin aquestes fonts fiables.
És que jo crec que aquest entorn, la part positiva és que farà que la referència i la credibilitat dels mitjans rigorosos tingui més valor que mai. I jo crec que això és una oportunitat per als periodistes que volen fer la seva feina amb responsabilitat i pels mitjans que afavoreixen això. I això, per suposat, afecta els mitjans públics, però també a molts privats. I jo crec que fins i tot els digitals, nadius digitals privats, especialment perquè tenen aquest plus i perquè la marca d'un mitjà, enmig del caos dels WhatsApps i de les tweets i dels Facebooks, el que fan és donar un plus de credibilitat. Hi ha un estudi recent que ha fet l'Antoni Gutiérrez Rubí, que era precisament destaca això. Destaca que les informacions i els continguts emesos pels mitjans són una mica com una garantia per de contrastar amb aquelles fonts sovint no fiables. Aquests dies que ja hi ha aquest ambient preelectoral o electoral, veiem com hi ha perfils de Twitter i suposats blogs o suposats mitjans digitals que no sabíem la seva existència i que en el cas català doncs, és molt fàcil conèixer-los perquè la dimensió fa que els que ens hi dediquem a això doncs, ja els tinguis identificats, però surten com suposats mitjans digitals que donen notícies, suposades notícies en format aparent de notícia, però que, com deia la Neus, clarament responen a argumentaris o a contrainformació d'un partit contra un altre o d'un candidat contra un altre. I intentar confondre la gent a WhatsApp o la gent que no està molt formada amb això o un consumidor no prou madur és fàcil. Clar. I això és el que també ha de ser una oportunitat perquè mitjans com la televisió o la ràdio públiques del país o el diario.es o d'altres, si fan bé la seva feina, això tingui un plus.
A més, amb internet i amb la transformació digital que vivim, hi ha fins i tot algoritmes que es poden programar perquè bots escriguin notícies falses i, per tant, encara es difonin amb més presència, no? I sembla que siguin reals. Des de diario.es seguiu alguna estratègia clara també per lluitar contra aquestes fake news?
Sí, evident. El tema dels bots ho estem veient l'altre dia en Casado, que tenia una entrevista a la televisió i nosaltres vam explicar hi havia 400 bots donant els bots. Bueno, aquí en aquest programa no cal explicar-ho, no? Perquè són que estaven actuant de manera simultània per condicionar el debat a les xarxes. Però, mira, a la campanya del 2018 a la presidència de Mèxic, un investigador, l'Alberto Escorcia, va demostrar que com a mínim 100 trending topics van ser creats per bots. És a dir, el que està passant aquí és una cosa que no és exclusiva d'aquí, està passant arreu. El que passa és que moltes vegades abans te n'assabentaves a posteriori, ara tenim pues, això, eines per anar-ho fent simultàniament a les jornades del Parlament. Hi va haver la gent de maldito.es, que són col·laboradors nostres, i per tant una de les maneres al diari de fer aquesta fiscalització permanent de les possibles notícies falses és gràcies al seu equip. Tenim un acord amb ells i per tant ho apliquem a les afirmacions falses de polítics, d'estadístiques falses que estiguin donant en àmbits que no siguin purament el meeting o l'entrevista televisiva. Però després, et poso un exemple d'aquesta setmana, no? Vox està donant molta informació, no? Està sent titular en molts llocs, llavors tu com t'apropes a Vox? Hi ha la gent que diu, és millor no dir res. No diu res, però existeixen, eh? Jo què crec que s'ha de fer? No perquè ho digui jo, sinó perquè hi ha gent que ha estudiat els moviments ultradreta a altres països i t'acaben dient que és això, el professor Casals, per exemple, aquí, no? El que has de fer és demostrar que el que diuen és mentida. Clar. I, per tant, desmuntar, perquè criminalitzar-los només no serveix de res. Per tant, el que has de demostrar és que això que estan dient són barbaritats. Aquesta setmana, Vox va pujar un vídeo d'un míting on el que feien era una víctima d'un robatori, la feia pujar a l'Abascal a l'escenari i llavors acabava dient que si ells governen donaran una medalla al mèrit civil a qualsevol que dispari a un lladre que hagi entrat a casa seva, no? Que tu pots posar el vídeo i ja està. I, de fet, quan parlàvem del món digital, no? Si tu vols ser el primer, i per tant, corre, i tenir els més clics possibles, el que faràs és córrer, pujar el vídeo i ja està. Nosaltres al diari creiem que no volem ser els primers, tothom vol ser el primer, no? Però renunciem a ser els primers, però volem donar-ho millor.
Que estigui verificat tot, amb rigor,
sobretot,
si és correcte,
llavors,
totes les dades.
Per què et poso aquest exemple? Perquè jo, en aquesta peça que explicàvem també, una, que el Codi Penal ja eximeix la responsabilitat a les víctimes que es defensin d'una agressió. I dos, que les taxes d'homicidi, de criminalitat a Espanya, han baixat un 11% des del 2010. Per tant, que qualsevol que accedís a aquesta informació ja podia veure que era mentira. Ara, si tu dones només la fake com a tal, doncs quedarà com a fake.
Hem d'anar acabant ja, ens queda molt poc temps. Interessant debat amb el Saül i amb la Neus. Per acabar, us he de preguntar una pregunta personal. Estem reivindicant que hem de lluitar contra les fake news, però us han colat alguna vegada? Us han colat alguna fake news, Neus?
Jo crec que com a usuari o consumidor segurament alguna cosa em deu haver influït, però com a periodista no, perquè també sé que últimament faig més gestió que no pas contingut, però jo crec que ja el risc hi és, i és també els periodistes hem de ser humils i modestos i admetre que som tenim també la possibilitat de que ens colin un gol.
Clar.
I aquesta actitud a la defensiva és la que crec que és bona per garantir que la nostra feina sigui de qualitat.
Molt ràpid, Neus.
Cert, segur que n'hauran colat alguna, també no devia ser molt grossa perquè no la tinc present, en tot cas.
Molt bé, doncs escolta, volíem parlar d'aquestes jornades al Parlament, organitzades també pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya, del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i per tenir, perquè ens mereixem tots els ciutadans, un periodisme millor. Moltes gràcies, Saúl Gordillo, moltes gràcies, Neus Tomàs.
Gràcies.
Adéu.